9 i 20 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir oficialment, perquè de fet aquests minuts previs a la tertúlia ja estàvem parlant dels diversos temes que han marcat l'actualitat, i com no podia ser d'una altra manera, estàvem parlant del partit de futbol de dissabte, que no és la cosa més important, òbviament, perquè tenim altres temes més destacats, però sí que probablement podríem fer-hi 4 comentaris. Molt bon dia, Pasqual d'Osona, Narcís bon Clavell i Lourdes Dalmau.
Bon dia.
La Lourdes, que ara parlava de futbol, i sembles una tècnica professional, eh? Parlaves del partit de la primera part, de la segona, es nota que ho vius i que fas un seguiment exhaust dels partits.
A mi el que no m'agrada és faci política del partit de futbol. Ara, disfrutar de veure com guanya el meu equip...
I quan fa política de la
selecció espanyola.
És que fa política de la selecció espanyola i tu no passa bé.
Ja està, pam, no puc dir res. No.
Un momentet, ara en parlem de política i d'esport.
Del joc del Barça, jo crec que és un Barça que enamora. Aviam, jo alguna vegada hi he estat crítica amb el Barça, fa anys, quan de vegades es conformava, diguem-li, marcar i tancar-se i ja llavors a defendre's i tal. En canvi, aquest Barcelona de joc, de què hi va, no es rendeix, ens van fer un gol, 37 segons portaven, i en lloc, doncs, de, no sé, d'omplexar-se, va el Guardiola, no?, va dir xavals a totes i tal. La veritat és que potser la primera part no va ser tan divertida, però la segona part va ser, doncs això, us deia, enamora el Barça, es va passant la pilota, toc a toc, i pim-pam, pim-pam, fantàstic.
Narcís,
jo vull dir una cosa. Aquesta frase primera que ha dit la Lourdes... És estereotipada, la cito per tot arreu, no s'ha de fer política amb l'esport. Però, carai, no sé el que passa. Amb la selecció espanyola, tot és política. No poden haver-hi seleccions catalans perquè políticament Espanya és una gran i llibre, per tant, només poden haver-hi seleccions espanyoles. No poden haver-hi... Si no voleu política, permeteu la selecció catalana com es fan les seleccions de Belga, les seleccions d'Escòcia, les seleccions de Wales, etc. No, això no. Després... És com aquell que sempre reclama la presumpció d'innocència als delinqüents. Aquell que reclama... Perdona, deixa'm acabar. Són els que reclamen més la presumpció d'innocència són els delinqüents, generalment. Els que reclamen la llibertat d'expressió són aquells que diuen bajanades, i volen dir bajanades sobre el paper. Els altres, els que són bons periodistes, que són muntanyosos, no la reclamen perquè ja saben que la tenen.
Uns sempre tenen les rodes... No pots començar una casa per la teulada. I tu no pots començar a demanar seleccions que catalana si abans no hi ha un estat català. Per tant...
Perquè és política, això.
No és política.
Perdona, hi ha una normativa,
fins i tot internacional, a l'hora de representar els països.
De fet, la carta olímpica, la que permet participar segons quins territoris als Jocs Olímpics, la va canviar el senyor Joan Antoni Samaranch, precisament per evitar que països sense estat com Catalunya poguessin participar. Joan Antoni Samaranch, que després tot això, molts mitjans de comunicació van amagar. Jo no dic sigui català o no, però com van amagar els mitjans, com la van Guàrdia, per exemple.
Era català. Sí,
és clar. Bé, com pots veure...
I de rei,
potser hi ha, el futbol, no potser sé hi ha si... temes més destacats, però sembla que només emotius. A veure, perquè aixeca passions. Jo volia remarcar un pèl el que deia la Lourdes, perquè, primera, a mi em va semblar que el Mourinho devia saber com jugava el Barça. Aquests se'n saben. I va posar uns davanters allà davant perquè el Valdés no fes tonteries. I el Valdés va fer una tonteria i li van fer un gol. Però la seguretat que té el Valdés de continuar tot el partit fent el mateix, jugant la pilota des de la porteria, això es necessita tenir-los de dos rovells. Perquè jo no puc entendre que una persona li diguin, li hagin fet un gol i a ell tiraria les pilotes allà on fos i faria el que fos, treure una pilota de sobre. I van continuar tot el partit així. Això vol dir que sí que tenen aquesta seguretat, aquestes ganes de jugar, i segurament pues, penso que ha estat bé el que amb aquesta seguretat i amb aquesta...
Per mi, el més singular del partit va ser que en Guardiola va ser capaç, als pocs minuts, i durant tot el partit, de canviar 2 o 3 vegades de tàctica del partit. Tota l'estratègia. Posant de 4 a 3, després de la defensa de 3, va passar... En canvi, què va fer Mourinho? Perquè no té ni puta idea. Només va fer que canviar 2 jugadors, un per l'altre, sense canviar cap tàctica. O aquest no li agrada, aquest està castigat, aquest canvio aquest per aquest, però no va molt lligar. En canvi, el Guardiola va canviar la tàctica. i no sabien per on anaven els de Madrid. Va posar un a la dreta, l'altre a la dreta, a l'esquerra, l'altre va posar de central, l'altre... Això, això és jugar, això és estar...
I la veritat és que jugava amb tres defenses,
tenia, per la mort de
perquè l'Alves va fer d'extrem.
I que, sí, que encara dubtin de qui és el millor entrenador, i que encara dubtin qui és el millor jugador...
Ningú dubta.
Ningú dubta,
eh? Oh, no dubtes tu, no, en aquesta taula no estem ningú.
A nivell internacional, però, a tota la premsa, a nivell internacional, sí, se li ha reconegut...
A nivell internacional tens Espanya, a nivell internacional tens Espanya, i aquests estan dubtant.
No, i els mateixos madridistes estan reconeixent...
Sí, però independentment del que sigui, diumenge almenys la premsa de Madrid també no va ser tan hooligan com altres va vegades, rendir. Ho van acceptar. No, sí. Jo me la vaig mirar tota, tot arreu, eh?
Bé, jo Intereconomia, jo vaig disfrutar amb el Marc a televisió,
Intereconomia va fer un programa de 24 hores, el Punto Pelota,
que... Sí, per favor, diguem que menjava les 24 hores.
No ho sé, no.
Home...
O sigui, no el vaig veure, però feien un partit de 24 hores.
Jo no el vaig veure, perquè Intereconomia no la miro, però admeto que els comentaris que hi havia al Twitter sobre el programa de gent barcelonista de pro que se'l mirava, era...
Hi ha un comentari de Twitter que m'agrada molt, ho vaig dir en castellà, faré un esforç de no agafar faringitis, que diu que podria, el Ronaldo podria hacer el triatlón, perquè corre, hace la bicicleta i nada.
I és bo, ja l'havia sentit. Escoltin, bueno, ja tindrem temps de parlar. Tot i això, el Madrid té un partit menys i pot continuar sent líder. Per tant, queda molt.
El partit menys amb el Sevilla, que tampoc és moco de pavo.
Sí, però vaja, el Sevilla va fer un bon resultat al Camp Nou, que ens va empatar, i a partir d'aleshores s'ha desinflat. Però, escolta... Tindrem temps, bé, com ens anirem veient durant tot l'any, ja tindrem temps de veure si les coses van millor. Si més no, el diumenge podria ser que el Barça, si supera un rival del Qatar, pugui jugar en altra final, que seria més al migdia, per tant, tindrem temps de gaudir. Tant de bo dilluns en puguem continuar parlant.
De tota manera, no és tant el que es va fer com que si arribem a perdre, això estava...
Però teníem assumit, jo crec que dins de l'esprit hi havia una idea de que, bueno, potser... Mira, si perdem, escolta'm, i cap, no, la possibilitat, i potser també és lògic perdre, no sempre hem de ser els millors.
Exacte, jo coincideixo amb la Lourdes completament, Hi havia una sensació de potser, però...
A mi de perdre, l'única cosa que em molestava era l'alegria que s'haguessin emportat a Madrid.
De totes maneres, fa dues setmanes em vas preguntar el resultat. I jo et vaig dir una porra, jo et vaig dir 5. Em vaig equivocar de diumenge, perquè va ser l'anterior, que van fer 5. I bueno, en el fons, potser sí que confiava en guanyar,
Mira, jo diré una cosa que potser queda fora dels micros, hauria de quedar fora dels micros, però he guanyat la porra amb una altra companya, amb la Marc Castro, del partit de dissabte. Que mai encerto, vaig posar-ho a 3
i la Marta va posar.
No, la Marta també ho a 3, hem coincidit els dos, o sigui, hem encertat.
Amb el Litus, en el Pasqualitus, el Litus va posar una 3 i jo vaig dir una 2. I va guanyar ell.
Doncs guanya.
Em va saber greu només el partit al final desitjava un gol del Messi, perquè se'l mereixia, Pelletero. Se'l mereixia perquè va estirar del carro, però se'l mereixia. Però bé, les coses són com són.
Escoltin, de què volen parlar? Volen parlar del Regne Unit i de la crisi que hi ha? Volen parlar de la família reial, del PSOE i aquests 159 milions? No sé, com hi ha diversos temes, no sé si volen fer una mena de self-service.
De la família real?
A mi m'agradaria parlar, potser, de l'impacte que ha tingut la decisió europea de tirar endavant aquest pacte per formar un nou tractat amb mesures fiscals més estrictes per evitar una nova crisi del deute, del qual ha quedat fora el Regne Unit per decisió del seu líder, Cameron, que s'hi va negar perquè no es van acceptar, diu, les garanties que demanava per a la City de Londres, el centre financer del país i de bona part del món. Això vol dir que el primer ministre britànic ara té una crisi amb els seus socis, amb els liberaldemòcrates, que són els més proeuropeistes del país, i precisament el viceprimer ministre britànic, Nick Clegg, liberaldemòcrata, explica que hi ha un risc real de veure el Regne Unit aïllat i marginat per la Unió Europea, i ha manifestat el seu desacord amb la decisió de Cameron. No sé com veuen aquest...
Lourdes,
com vulguis, digues.
Jo em congratulo, doncs, que hi hagi una reacció d'estil, perquè jo soc europeista, crec que la via de sortida és per més Europa, encara s'hagin de posar tot un conjunt de normatives perquè els països, diguem-li, no es facin com descompetències deslleials, fins i tot en tipus impositius, o tinguin un risc país que ens afecti el conjunt de la Unió Europea. Per tant, que dins del Regne Unit hi hagi una veu que s'alci i que aturi, per exemple, aquestes tendències antieuropeistes, que potser hi seran, amb la situació de crisi, una mica, Espanya també, i en molts països, surten els són contraris, tant de dretes, d'extrema dreta com d'extrema esquerra, que no volen cedir part de la sobirania i que es volen tancar amb si mateixos per mantenir doncs, el que ells creuen que és el que convé. Eh? Jo me n'alegro molt de que hi hagi almenys una veu discordant i que faci que Cameron reflexioni i potser...
Una veu discordant a nivell d'Anglaterra o a nivell del Clerc?
No, que
dintre d'Anglaterra hi hagi una veu discordant.
Sí, hi hagi una veu que el faci una mica repensar, resituar-se i que vagi canviant de tendència.
Potser serà que la seva dona és espanyola i per la qual cosa...
No crec que sigui per un tema d'Espanya, eh? Aviam, no crec que amb el senyor Clerc, diguem-li, l'influenciï
per parlar amb el Mariano Rajoy en espanyol. Sí,
bueno, molt bé. Jo crec que és un tema... O sigui, el Partit Liberal del Regne Unit sempre ha sigut més pro-europeista. Sí. I per tant, ja m'està bé a mi m'agrada.
Aviam, jo el que veig és que realment els anglesos dins del seu ADN no porten Europa. O sigui, per què? Ho dic perquè quan Europa va crear la CECA, ells van crear la EFTA. Ho dic perquè estan sempre més aviat, o sigui, per temes d'idioma, entre que tenien la Commonwealth i allò, sempre han mirat més cap a Amèrica que cap a Europa. Quan ens han anat malament les coses, els euroscèptics ens han refregat pel nas que ells tenen la lliure i l'euro tal. És a dir, no podem dir... Que
faig una interrupció, que Anglaterra no ha mirat cap a Europa, gràcies als anglesos, gràcies a Anglaterra, dos vegades al món, Europa s'ha salvat del nazisme, sí, i del
amb els americans.
Ja vingut...
Amb els americans,
però primer, no,
vull dir...
Però els que van lluitar, sí, sols contra les potències de l'Eje i contra les potències austro-húngares i tot allò, van ser els anglesos sols,
eh?
Després van entrar els americans. Bueno, però primer, sí, els anglesos sols. I gràcies als anglesos, els europeus, nosaltres no vam intervenir en cap guerra, bueno, Espanya no va intervenir,
sí,
però gràcies... Gràcies a això, gràcies als anglesos, els hi hem d'agrair molt.
Bé.
Que els anglesos sempre s'han considerat una illa, i quan un dia van tenir una vaga de ports, diuen que pobrets els continentals, que faran, no? Això és
ells també es veien amenaçats, tot i sent una illa, també es veien amenaçats, i per això, diguem-li, es van alinear.
Un moment, que estava el Pasqual.
No, estava el Pasqual.
Ells segueixen conduint per l'esquerra, segueixen tenint les seves mesures, i segueixen tenint tot sense entrar al sistema mètric decimal, segueixen volent aquesta singularitat. Bé, bueno, ho porten a l'ADN, que siguin singulars. El que no puc entendre és com el Cameron, i crec que qualsevol d'aquesta taula, si diguessin, fes un pols amb la Merkel, i evidentment no tinc capacitat hormonal per fer un pols amb la Merkel. I el tal Cameron, tu, fa un pols. Què volia fer? Perdre. Perquè jo em sembla que aquella senyora és de ferro colat, eh?
I Sarkozy el cantó. No oblidem, eh? Que als francesos ja els agrada veure aïllats els anglesos.
Dúctil, però la Merkel a mi em sembla que és de ferro colat. I volgué fer un pols amb ella, dient a veure si la City, que si no sé què, no sé quantos, a perdre. I clar, si perds, ha tornat amb la cua entre cames. És a dir, jo crec que, suposo, no sé si serà una depuració en aquest aspecte de les responsabilitats europees, però jo crec que s'ha vist aquí que el caràcter de la Merkel és
important. No seran tan cues entre cames, perquè el tractat no es pot modificar amb el veto de
Sant Pere. Ja.
L'únic que sabran, seran un pacte especial, hi haurà com dos pactes, però el pacte de la Unió Europea no es pot modificar.
Sí.
I els anglesos, amb
tenen
això, tenen, per tant, no sé,
sí,
el que passarà.
Amb el nou pacte quedarien al marge i precisament doncs, algun grup d'anglesos diuen, escolta, no podem quedar al marge de les decisions europees. I si es munta un nou nucli, doncs nosaltres també hi hem de ser.
No, a mi m'està molt bé el que van fer l'eix aquest franco-alemany. Em sembla bé perquè sobirania, quan els estats més sobirania cedeixin a Europa,
sí,
més forta serà, més dèbil serà Espanya, per la qual cosa m'estic jo posant, intentant conquerir les meves finalitats, que és la independència i l'Europa dels pobles.
Però una cosa,
jo vaig aquí, per aquí.
Però no hauríem de decidir també els ciutadans a través d'alguna mena de votació?
Perquè
aquí
hi ha
una decisió. Nosaltres cedim el poder als representants polítics, òbviament, però ens trobem que ara, per exemple, França i Alemanya impulsen aquestes mesures, que el govern espanyol s'hi sumarà, però nosaltres no hi hauríem de poder dir alguna cosa. De fet, l'eurodiputat Raül Romeva, Sant Cugatenc, d'Iniciativa, ha dit que això és una mena de cop d'estat. És a dir, són dos països que es posen d'acord, tiren endavant aquestes mesures, que poden estar bé o malament, això és discutible, però que la ciutadania veu com prenen les decisions sense que nosaltres ho puguem...
Que Europa...
Després refrenda. Pregunto, eh?
No. Europa com a entitat
pregunto,
política,
eh?
Té unes mancances polítiques, sí, i democràtiques impressionants. Això és així. El Parlament Europeu, el Durão Barroso, no l'ha imposat ningú. El Rampuy és un pobret desgraciat que està allà, que no sé qui l'ha posat, però no ha sigut votat per nosaltres. Per la qual cosa ja sabem que Europa com a entitat política, el que és la Unió Europea, millorable, no, és que parteix d'unes bases antidemocràtiques, d'ausència de democràcia absoluta, i que el Parlament Europeu, que és el poder legislatiu, té molt poc poder, i que inclús les quotes estan mal repartides, bueno, ja veus, per exemple,
potser,
Unió Democràtica estan amb els del PP a Europa.
I potser, gràcies a Déu, perquè, aviam, no oblidem els orígens. Tu parlaves de la SECA, la Unitat Europea del Carbó i l'Acer. Que sí, perquè mira, la qüestió va ser com queda Europa després de la guerra. I aleshores diu, bueno, hem d'instrumentar un sistema perquè els països no es tornin a enfrontar entre si. I diem-li, potser és més la voluntat d'uns polítics que no de les persones els que promouen tot aquest... El Schuman, no?
La Unió Europea no és després de la guerra, no. Després de la guerra va créixer
la comunitat. Té l'origen.
De carboni. Sí, de carboni,
sí. Que
era per evitar la mina del Ruhr, les mines del Ruhr, i que Alemanya tornés a...
Exactament, i la Unitat Econòmica Europea és, diguem-li, la progressió, és, diguem-li, la evolució de tots aquests organismes. Aleshores, aviam, en aquell moment quan es crea, penseu una cosa, Europa detestava Alemanya. Els francesos, que havien estat invadits i tal, ningú volia, i en canvi van dir, no, anem a agafar-los tots, anem a fer una unitat, i per tant, això és bo. I penso que està encara en evolució. Sí, és evident que aquest sistema, diguem-li, d'elegir els representants no és vàlid. Per això tenim el problema de Durán Barroso no representa ningú. Ningú se'l sent identificat com a líder. Com a líder. Tots veiem més a la Mercosí com a líder del sistema. I per tant, tot això s'ha d'anar...
Per què és líder del sistema? Perquè paga. Això és el que li deia ser Mas, també líder de tot l'estat espanyol, perquè és el que paga.
Perquè té criteri i l'argumenta i el raona. I el senyor Durán Barroso, pues, francament...
No, jo t'estic posant l'exemple. Alemanya paguen a tota Europa, i els fons que ha rebut Espanya, que ha sigut el que més ha rebut, venen d'Alemanya. Que Alemanya s'ha beneficiat perquè això ha pogut exportar, tot això estic d'acord. Però a nosaltres, els catalans, que tenim un 20%, un 12% del PIB se'n va cap a l'estat espanyol i no ens retornen, també tindríem dret a dir alguna cosa. I no diem res, hem de callar. Aquest és el problema, també.
Aviam, jo no em vull marxar del marge de la idea de la Unió Europea, no? Del sistema democràtic, que realment no és el més democràtic, però clar, jo diem-li, ho accepto com una etapa de transitòria per arribar realment a un sistema europeu, amb una mena de país, es digui Europa.
Jo crec que això només es aconseguirà això el dia que es deixi de ser l'Europa de les nacions,
clar,
i sigui l'Europa dels pobles.
Això és un procés. Llavors
sí que podria ser uns Estats Units d'Europa, que hi hagués els corsos, que hi haguessin els catalans, que hi haguessin els castellans, que hi haguessin els bretons, això sí que seria
per una
Europa.
Per necessitat, potser, ara anem ja cap al camí d'unificar sistemes fiscals. Clar, és tot un procés, i no es pot canviar de la nit al dia, perquè ens hem d'anar adaptant d'igual manera que no es va poder instaurar l'euro d'un dia per l'altre, sinó primer...
Des que es va crear la Unió Europea amb el Schuman i tota aquesta gent, han passat molts anys i no s'ha fet res.
De vegades la gent actua davant de la necessitat, com ara. Hi ha una crisi i és quan es mouen les coses. De vegades la màquina funciona i ens deixem arrossegar per les rutines.
Jo crec que aquest és un primer pas en el qual els estats han de cedir sobirania.
Sí.
Doncs els pressupostos seran revisats i els diran, ei, que aquí et passes del 2%, ei, que aquí
has de retallar aquesta partida. Això és estupendo.
Per tant, això és perdre la sobirania dels calés, del pressupost, és perdre molta sobirania.
Però ja ho vam perdre, la política monetària la tenim tota delegada, la sobirania.
Però fixa't tu que jo crec que aquest primer pas és el primer pas que debilita el no sé què, que tinguem totes les polítiques fiscals i que tinguem totes les... Jo crec que la Unió Europea ja la tenim molt més a la vora.
Anar unificant normatives, és més, moltes normatives que s'aproven aquí a Espanya, diguem-ne, són producte d'altres normatives a nivell europeu.
Evidentment.
Doncs ja està.
Vaja, no sé si el 80%, eh?
Doncs... Per què és aquest és el camí?
Les medicines, els aliments, aquest els secrets, totes les bellotes, totes segons la normativa europea.
No, parlant d'una altra vegada dels inglesos, jo com que sóc un anglòfil declarat, jo sóc un anglòfil, sap greu, m'agradaria que siguessin a dintre, però carai, tu, ja m'agradaria tenir davant meu els anglesos i no tenir els espanyols, eh?
Sempre qualsevol altra cosa és millor.
M'agradaria tenir davant meu els anglesos, ja, i ser escocès, i pensar en la possibilitat. Escolta'm, Anglaterra té una lliura esterlina, té una City que és el que governa financerament el món i l'han defensat. Que potser hi hagin antieuropeistes, hi hagin europeistes, però arribaran a un impuesto i veuràs que els anglesos no s'equivoquen mai. No s'equivoquen
no
mai.
No pots dir això, home.
Els histèrios han baixat els anglesos quan han deixat un país. Ells han baixat la seva pròpia bandera i han pujat la de l'altra. A nosaltres, els espanyols, ens les han baixat els altres. I ells han baixat la d'altra i han pujat la d'ells. És la gran diferència de la polinització.
No, no és veritat, eh? Si no, l'or movent
tant... A Hong Kong, a la Índia, sempre, els inglesos han baixat la seva pròpia bandera.
Sí, però perquè han tingut els seus conflictes.
No, els conflictes, però els han reconegut i han baixat la seva pròpia bandera i han cedit el poder. I han creat la Commonwealth. Nosaltres no. Nosaltres els hi hem donat.
No,
per un sigui, els hem fet escarni, els hem robat, i això és la cosa que ha sigut. I que l'exèrcit espanyol ha perdut totes les guerres, totes, menys les que han lluitat contra el seu propi poble. Si aquest estava desarmat, perquè estava armat, també les han perdut.
Tu estàs parlant d'imperis d'èpoques molt diferents.
La història, els inglesos sempre
jo entenc que els anglesos, pues, que va ser un imperi...
I ha
va ser
un imperi dur.
A l'imperi que hi havia abans dels Estats Units. Ai, perdoneu com de vegades se m'enganxa la veu, però porto una parella a la boca.
No pateixis, no pateixis.
Ho haig de dir perquè si no la gent pensarà soc tonta quan se m'enganxa el...
No, home, ningú pot pensar que ets tonta. Perquè el que dius... Està ple d'intel·ligència. Contrari a les meves idees, però ple d'intel·ligència.
Caram, quina floreta, aquí.
Ah, moltes gràcies. No, però de vegades se m'enganxa la llengua, el paladar i no se'm lliura. Aviam, jo entenc que els anglesos doncs, tinguin reticències a deixar anar doncs, el poder que conserven i així, però crec que el camí el que tenen és formar part d'aquesta Unió Europea i anar cedint...
Però
doncs,
amb tot i per tot.
Amb tot, sí. No. Ser un membre més.
En formen part, però amb tantes excepcions, exactament. Que clar, si qualsevol forma part de qualsevol club,
jo crec
no?
Que si vols allò, ha d'estar de hòstia.
Que nassos no poden canviar el sistema mèdic.
Quan vius a Anglaterra, jo vaig viure durant una temporada fora, a Londres, t'adones que no se senten europeus.
És a dir, el que dic.
És espectacular quan tu pots més o menys sentir-te europeu, no? Però no... treus, diguem-ne, del teu país d'aquest esquema.
Si
estàs
a
l'on no sents parla...
matacar el cor del món. Home, estàs a l'on no sents matacar el cor del món.
Però no se'n senten, eh? Ells diuen el continent, parlen del continent,
exacte,
ells no refereixen, fan servir aquesta paraula,
sí.
I vaig quedar parat perquè vaig coincidir allà en l'època de les eleccions, quan va haver-hi les eleccions Cameron, Gordon Brown i Nick Clegg. Me'n recordo en els debats electorals, que va haver-hi tres, com Gordon Brown i Cameron atacaven Clegg dient-li europeista.
Sí, sí.
Imagina't en un debat aquí que algú li digués a l'altre, tu ets un europeista, i penses, ostres, home,
pues sí.
Doncs aquí seria un elogi, no? Doncs allà com ho feien servir com un atac, no? I aleshores t'adones que és una altra...
Ho porten a l'ADN, que
és una altra cosa.
Que són singulars.
Això sí, sembla que tinguin la monarquia més consolidada. No sé què en pensen de tot el tema que està envoltant la Casa Reial. El País explica avui... que la Casa Reial Espanyola vol fer públiques les seves despeses de forma detallada i especificant a què destina cada euro que rep de l'erari públic. Segons aquesta publicació, el cap de la Casa Reial detallarà durant el dia d'avui quines són les funcions de cadascun dels membres de la família reial i tot això arriba després que el duc de Palma, Iñaki Urdangarín, desvinculés públicament els seus negocis de la Casa Reial en un intent de no tacar la monarquia. Tot pel cas Nos, que com saben té alguna ramificació també a Sant Cugat molt petita. Què els sembla? En quina situació es troba la monarquia espanyola? Hi ha gent que diu... que després del rei Joan Carles doncs s'haurà d'obrir el debat sobre si cal mantenir la monarquia a l'Estat, si cal decantar-se per un model republicà. Consideren que ha de continuar aquesta figura perquè és una figura d'unió entre tots els ciutadans. Com veuen el futur i el present també de la Casa dels Borbons?
Com ets el republicà?
Jo sóc monàrquic.
Jo sóc republicà.
Com ets el republicà, doncs?
Doncs jo crec que...
Però no, vull dir que...
Que tingui calma.
Exacte, que et conec, Narcís, que et conec.
No. Jo sóc republicà, la monarquia és una cosa que dintre d'uns anys a Europa hi haurà les, com diuen, les cinc monarquies, o les quatre de la baralla de cartes i la monarquia anglesa, si és que l'anglesa, i les altres desapareixeran. Ara, quan penso que aquí no hi hagués monarquia, no hi hagués el Joan Carles, i que un Aznar, un Bono, un Frank Ribarne, un Peces Barba, haguessin pogut ser presidents de l'estat espanyol, m'esgarrifo. De totes maneres, la monarquia, jo sempre he dit, sempre, ja fa anys, i els meus cercles d'amistats ho poden saber, que el Felip no seria mai rei d'Espanya. Espanya és persona i Madrid és, són republicanes, tant la dreta com l'esquerra. Inclús en aquest moment els atacs forts a la monarquia i a l'època l'Aznar venien de la dreta, per la qual cosa sí. Jo crec que ho té molt malament i que no, no té raó de ser. A més, una monarquia heredatada d'en Franco, és un home que va trair en el Franco, va trair en el seu pare, ha trair a la seva dona, ha trair a tot Déu. Jo crec que, i lo del 23 de febrer que se li aixaca, pues, escolta, pensem que va tardar 6 hores a posar-se al costat de la legalitat vigent i que durant des de les 6 del matí fins a, de la tarda fins a la 1 no va dir res, pensant com el seu avi, Alfons XIII, que va permetre la dictadura de Primo de Rivera. Pues, escolta'm, els Borbons són així. La seva dona, també, el seu germà, va permetre la dictadura dels coronels. La seva família, pare i mare, també, hem de mirar la Federica i tots aquests. O sigui, tens un historial, els Borbons, que fa més que els deixem i que es retirin i que se'n vagin, tu, que se'n vagin.
Clar, jo a mi no m'agrada, diguem-li, anar a parar els Borbons d'una manera genèrica, tal i qual. Jo, diguem-li, podria avaluar la figura del rei Joan Carles i, si de cas, li estic agraïda perquè va permetre portar la democràcia i iniciar tot un procés que era de transició d'una dictadura a un sistema com el que tenim avui.
Tu creus que la democràcia ara, es va ser per el permís d'un rei?
Deixem acabar, després el Pasqual i ja discutirem.
Ara, personalment, jo no sóc monàrquica. Jo no crec que una persona, per haver nascut a un determinat lloc, tingui unes capacitats superiors a unes altres. Sí que crec en una formació que reben i crec que el príncep Felip és una persona que deu estar molt ben preparada i molt ben formada per fer algun tipus de feina de caràcter polític. Altres vegades ja ho he manifestat. Per mi, el príncep mai tindria la categoria de rei, sinó d'un príncep perpetu que es anirien diluint, amb unes infantes que es anirien diluint, fins doncs deixar-ho d'un... O sigui, si volen que facin un partit i es presentin a les eleccions. Ho acabaria d'aquesta manera. El que ha passat amb l'Iñaki Urdangarín, doncs, em fa pena, perquè el que fa doncs, és embrutar aquesta imatge d'una monarquia que jo penso que ha estat... correcte, i que taca la imatge també del príncep Felip, que jo no l'he vist que hagi sigut, diguem-li, responsable de cap escàndol, ni hagi tingut, diguem-li, relacions amb empreses, ni lobbies, ni qualsevol, diguem-li, activitat d'aquest tipus que li pogués posar una màcula. Per tant, em sap greu que potser l'Iñaki Urdangarín s'ha passat de llest o s'ha deixat portar. No ho sé.
Bé, jo crec que aquí, clar, el debat podria ser molt ric i molt llarg. Una cosa és parlar de la monarquia, l'altra parlar del monarca o dels Borbons, i l'altra és parlar de la família, i etcètera, etcètera. A veure, la monarquia, a mi, a part de ser tradicional, no en cap dubte de que és anacrònica. És a dir, estic convençut de que algun dia s'ha d'acabar, perquè no sé quan serà el dia, sí, però aquests temes hereditaris... sí que tenen els seus
avantatges. El 14 de 32 es va acabar la monarquia d'Espanya.
Sí que tenen els seus avantatges perquè, per exemple, pots formar molt millor el president de l'Estat, el cap de l'Estat. A mi em diuen, ostres, el Rajoy com és que no sap l'anglès si fa molts dies ja que sap que es presentarà? El que haurien d'aprendre, bueno, doncs en aquesta gent ja els hi ensenyen de petits. Recordo inclús alguna anècdota de que la reina Sofia, doncs quan el príncep Felip tenia 8 anys, mamà, que tinc pipí, diu, doncs t'has d'aguantar perquè el dia de demà t'hauràs d'aguantar moltes vegades. O sigui, aquesta gent ja sap que el dia de demà s'haurà d'aguantar de fer pipí. Però no en cap dubte de que és un tema anacrònic, qualsevol tema hereditari. El que passa és que crec que per ara, per tradició, s'aguanta bé i des del meu punt de vista el rei ho està fent bé. La família... Ja de l'Urdangarín... L'Urdangarín està enmerdat, vull dir, és així de clar, jo crec que...
Presuntamente.
Està presuntamente, però bueno, a mi m'han arribat informacions molt properes de que el senyor aquest l'ha pifiat. Em sap greu de dues coses, una la que deia la Lourdes, de que embruta la imatge de la família reial, i l'altra, el que jo he pensat sempre, quina necessitat té, perquè si tu busques una persona sana, dius, home, doncs un tio, mira, de família, bé, que no té necessitat, correcte, de robar, que no ha nascut a no sé on, de deportista, amb èxit, amb no sé què. Bueno, doncs aquest home, què més vol? I, bueno, i a més casat amb una princesa, ja...
Tothom vol més diners. Més...
Bueno, doncs a mi em sap molt de greu.
I van comprar un Pedralbes, un palau a Pedralbes, sí, que valia una fortuna de 5 milions d'euros,
sí,
eh?
Sí, però em sembla que... Sí, però una vegada t'has embolicat ja deu ser per més la cosa, vale. El que dic és que em sap greu de que dius... Què més virtuts podries buscar? I que aquestes persones s'embrutin aquestes imatges em sap molt de greu. Esclar que ara... De la família reial han passat diverses coses. Una, que la casa
Perdureu,
reial...
el Dogarín tenia nòvia, eh? Tenia una nòvia, sí. I amb regals fets de la boda i tot, sí. Quan va veure que ensumava princesa, sí. Va dir, pues ensumaré la princesa i deixaré l'altra. O sigui, de persona correcta tampoc ho és gaire, eh?
Fora de micro ja t'explicaré alguna
cosa. Home, no, Pasqual, pots explicar-ho?
No, perquè és un veí seu i no d'allò. A veure, deixa'm que et digui...
Et tornarà a treure la família, Narcís?
No,
Narcís,
la família no.
Narcís,
si
tindrem alguna branca que empalmi amb els borbons, eh?
Monàrquica,
pot haver-hi.
Això sempre. I no passa res, vull dir, escolta, de les famílies...
El tema és que jo penso que ara de la pròpia Casa Reial, deu haver molt poca gent que pugui dir que ara les famílies s'esqueixa. O sigui, que la família reial només són el príncep Felip i la de Llonces i que els altres no ho són. I això ho van desmentir-ho. Vull dir, l'efecte aquest del missatge i el contramissatge que hi ha hagut, el veu seguir, no?
Sí.
El missatge i contramissatge que hi ha hagut, no sé a qui ha desautoritzat, no sé qui va llançar el primer missatge i qui ha llançat el segon i amb quina intenció. Jo crec que el primer per mi era més correcte, de dir, escolti, família reial és tota aquella gent que té d'actuar com a tal, té de representar l'obra de teatre com a tal. I el que deies tu, Pep, de la transparència, bueno, jo crec que quanta més transparència hi hagi, millor, perquè la gent no sap que un cap d'estat ens costaria els mateixos diners si fa o no fa, que ens pot costar la monarquia.
I tant.
No.
Ens costaria si fa o no fa.
No.
Sí. Vale,
perquè a part dels quasi 9 milions d'euros de la Casa Real, tot el protocol que tenen no es paga. La vigilància, els avions, els viatges, tot això queda pagat, eh? Això és a part de les del pressupost. Els 8 milions i mig o 9 milions de pressupost, el rei pot posar el que vulgui, fer el que vulgui, sí, sense cap transparència, amb immunitat absoluta.
Diu que faran un pressupost.
Bueno, de moment no han fet res.
Perquè no han fet fins ara.
Han passat 30 anys que amb aquests 9 milions d'euros han pogut fer el que vulgui.
Sí,
però és que no són 9 milions. És que aquí parlen de 9 milions i millor comparen amb una reina d'Holanda que li posen tot. Allà el protocol,
aquella
avions, duros,
la reina d'Holanda,
però aquella és milionària personalment. Sí, aquell, en canvi, els bolons no tenien ni un duro, com va fer aquí, eh? No diguin un duro. I no us oblideu, que tant la veu en el Juan Carles, el que va passar amb la Casa de la Rosa amb el Coloni Carvajal, sí. Que eren 6.000 milions de pessetes amb el de la Rosa, que és un íntim amic, era un íntim amic del Juan Carles, després es va suicidar o es va morir aquest home. Sí. Però aquests 6.000 milions de pessetes, ni tu, ni jo, ni la justícia sabem absolutament res. I això era d'allà. Un home que permet que se li regalin fortunes, que es regala el Bribón. L'altre dia havia una acudit a la ràdio, havia una acudit en un periòdic, que deia el Bribón, i després se li veia la fotografia o la caricatura del gendre i diu el Bribón i l'altre Bribón, no?
Sí, la fortuna
no, no, Bribón. Accepta regals, accepta de tot. És un home que no... Que no,
bueno, que no. Ja veig que no...
Bueno, no me l'empasso, i que el 23 de febrer va ser allò un de llonses, home. I ves, qui l'ha posat? I si els orígens ja tens el pecat original, sí. La va posar en Franco. Va trair el seu pare. El seu pare el va perdonar després de molts anys de monarquia. El va perdonar. Escolta, un pare al final perdona. Però el va trair. El pare tenia... La legitimitat històrica, sí, de la monarquia la tenia el seu pare. I el va trair i... Va, no sabeu història, per l'amor de Déu.
Perdona, jo
sí,
crec
no,
que aquest
no
és el tema.
Coneixem aquest episodi.
El Don Juan tenia la legitimitat.
Sí. Jo estic parlant d'una altra cosa.
Un home que ha jurat els principis del moviment. Però què és legitimat? Que no tens el pecat... Tu ets catòlic, apostòlic i romà, no?
Jo no, jo sóc apòstata.
Ah, ets apòstata? Ah, bueno, d'acord. Però tu ets catòlica, apostòlica romana. I has nascut amb el pecat original. Has nascut amb el pecat dels teus pares. I van batejar per treure-te el pecat. És així o no és així? Doncs, escolta'm, aquest home encara no s'ha batejat. Aquest home no s'ha batejat i té el pecat que ha sigut posat pel que ho diu tu. Punto.
Bueno,
és igual.
Veig que el debat de la monarquia, clar, que tenim tantes derivades que ens n'anem a un lloc o un altre.
Ens marxem de tema, no?
Exacte, jo
també. Ens marxem de tema. El tema de si la monarquia, si ha traït el seu pare, si no ho ha traït, si és l'hereu del Franco, si no ho és, bla, 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 si va fer malament o no.
El rei és una família que ha d'estar per sobre de nosaltres.
Jo no vull entrar.
Segons la història, han d'estar per sobre. Si tenen els drets, no et poden tenir les obligacions. Mira que jo sóc republicà i, per tant, sóc liberal i que hauria de ser demòcrata i que tothom es casés amb qui vulgui. No, senyor, aquest és príncep. Però qual cosa tens unes obligacions, aquestes obligacions, que si baixes al terreny nostre de, dels plebeus, llavors, escolta, si baixes et cases amb una divorciada,
no
et cases amb una monarquia,
no
és igual que jo.
No s'ha casat amb una primera republicana. Crec que la Letizia era molt republicana.
Oi, a més, divorciada, a més...
Escolta, bueno, pues, és, les coses evolucionen i canvien. Però, vaja, jo crec que s'estava preguntant era per l'Iñaki Urdangarín i com jo això afectava al rei. I no qüestionàvem si hi havia monarquia, no hi havia, bla, 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 bla.
Si el rei és un juriso. Sí. Molt bé.
No sé. A mi la gran pregunta que sempre em queda en aquest tema és per què la família de Reial ha de poder tenir negocis privats? És a dir, tenint ja un pressupost, exactament, podem viure relativament bé, no crec que tinguin cap problema per pagar-se el lloguer de final de mes com molta gent, perquè havien de poder tenir negocis privats i no eren transparents els comptes de la Casa Reial. Independentment de les derivades històriques que també tenen el seu pes, però en aquest cas en el debat, per què van poder fer negocis privats i no van dedicar-se només a la
Felipe,
seva tasca?
El Felipe no es dedica als negocis privats.
I jo l'Urdangarín no crec que formi part,
no
diem,
però un cop tu comences a formar part perquè ets el marit de la infanta,
per exemple, et pots separar com ho va fer el marit de l'Helena i llavors
marit
què?
Xalar, sí,
llavors no has de tenir, diguem-li, el teu mitjà per guanyar-te la vida o què?
Però mentre ho ets, és a dir,
no,
mentre ets marit,
ets,
perquè...
No, és, no,
però una cosa, aquesta persona que està fent negocis ara, que ell diu que els desvincula de la Casa Reial, els hauria fet si no hagués estat el duc de Palma, sí o no?
No. Sí.
Els hauria fet igualment?
Jo crec que sí.
O des del seu lloc d'influència?
No, home, no. Jo crec que només ser jugador del Barça ja pot fer molta cosa.
No, no tenia cap influència a València, i per l'amor de Déu. Era perquè era el gendre. I jo soc amic de tots els amics, i això és així, tu.
Bueno, seran que no hi ha esportistes, diguem-li, organitzant. Ara jo us dic una cosa.
Tot el que va fer era perquè era gendre del rei.
Si aquest senyor hagués muntat una empresa de comissió de representació, no?
De roba esportiva?
Ja no li hagués passat res d'això.
No pot fer-ho, perquè és representar...
Aviam, no sé del tema fiscal, és un altre.
És un escarni. La Cristina, representant de la Fundació de la Caixa als Estats Units i aquí. És que no fotia res.
Jo això em pregunto, qui l'ha posada? No l'ha posada
de la
Casa Real,
Telefònica als Estats Units, o l'Amèrica. Escolta'm. Qui la posen? Les empreses, perquè saben que estan a la costa molt a la vora de la Casa Real, home.
Sí. Bueno, deixa'm i moltes contestar. Empreses on s'agafen també jugadors o persones d'artistes o el que sigui, doncs per tenir una imatge, clar.
Pasqual. Deixa'm contestar una pregunta. Tu dius, per què poden fer negocis privats?
Jo pregunto si èticament
jo dic,
és compatible.
Ah, èticament, clar, legalment...
Sí, legalment sí, no legalment, sí, òbviament.
Ara, jo crec que això sí que és un tema que, amb el que ha succeït, és un tema que s'hauria de contemplar dins de la Constitució, no? I que no es poguessin fer aquestes coses. Crec.
La Constitució, deixa-la tranquil·la, tu.
Bueno, pues
Per cert, tenia un petit tema, ara que ens queden 2 minuts.
Sí.
Molt breument, us volia preguntar sobre el congrés del PSC del cap de setmana que ve. Com veuen els possibles candidats a ser els dirigents del partit? Ros, Helena, Navarro i Seta. Sembla que Ros i Helena podrien acabar formant una candidatura conjunta, mentre que Navarro té el suport de les grans direccions territorials i, per tant, es perfila com el proper líder del PSC. Molt breument, perquè ens queden 2 minuts. Com veieu el PSC?
Jo que sé, serà el mateix. El Navarro no vol grup propi a Madrid. El de Lleida sí, com si diu?
El Ros
sí, sembla que vulgui un grup propi. Per tant, a mi ja em tendeix que el Ros m'agrada més, que tingui un grup propi, i que el PSC es deslligui totalment del PSOE. Sigui un altre partit, el Partit Socialista Català, el tipus del reagrupament, d'aquell...
Pallac.
El Pallac, exacte, això hauria de ser. I llavors donar unes noves idees al PSC, que avui dia no en té.
Bueno, jo penso, clar, que jo doni les idees o que, diguem-ne, impostuli per una o per una altra, tinguin una determinada manera...
No, com veieu, el joc, bàsicament.
No em toca, vull dir, a mi m'agradaria que s'aclarissin i que es definissin. Perquè en aquest moment, doncs, potser no tenen clar qui són ni a on van. Si hi ha una posició, diguem-ne, catalanista dins del PSC, no sé, ho deia... en alguna entrevista de catalanistes s'ho són tots al PSC, però és ben veritat que hi ha un grup que ho és més i uns altres són més espanyolistes. Sí, potser això ho hauríem de deixar ben clar. Això sí, m'agradaria saber per poder, diguem-li, saber on estan.
Pasqual, per
a mi em va sobtar això que acaba de dir ara la Lourdes, de que diguessin que catalanistes ja eren tots, que no calia que hi haguessin uns més catalanistes que els altres, que tots són catalanistes, quan jo penso que hi ha gran quantitat de PSOE dintre del PSC, i que realment qui representa més el PSC, des del meu punt de vista, és l'Àngel Ros.
Lourdes Dalmau, Pasqual d'Osona, Ciscavell, moltíssimes gràcies als tres, molt bon dia.
Bon dia.
Bona hora.
Arriba el butlletí i després el magazín.